Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
I nosaltres seguim amb ganes de conèixer iniciatives, gent i moviments que fan molt per la societat, perquè tots hem de mirar per nosaltres, igual que diuen, no?, que la millor forma d'estar bé, doncs, amb una parella o amb algú, amb un grup, és primer estar bé amb tu mateix. Doncs tots hem de mirar per nosaltres, és important per poder estar sòlids, però aprofitar també aquesta força i aquesta energia per ajudar els altres, i perquè hi ha moltes coses que cal fer, molts greuges que intentar, doncs, solucionar, i això és el que de mica en mica ens ho va explicant sempre la Rosa Domingo. Rosa, molt bona nit.
Hola, bona nit. Com esteu, David?
Bueno, a veure, jo t'he de ser sincer, suant.
Suant, la gota gorda.
Sí, suant. Suant perquè és una cosa que... Mira, li deia l'altre dia, dic, mira, és quan menys em costa treballar aquestes hores, saps? Perquè dic, quan tampoc podria dormir. Doncs dic, escolta, què menys que ajudar a la gent que li està costant? Doncs explicar-li cosetes maques que fins i tot allò, si agafa el son, li queda dins, saps? I ho comença a somiar. I si no ho escolta l'endemà amb els programes a la carta, i això és bonic, perquè és una forma de viure-ho intensament i d'escoltar amb atenció, que aquestes hores s'escolta amb atenció. Per tant, amb atenció et volem escoltar, a veure quina proposta.
I et volia dir que a vegades els somnis es fan realitat.
Totalment.
O sigui, que aquesta metàfora que m'has dit que potser acaben dormint amb això m'ha agradat molt, perquè és molt així. I avui et porto una entitat que realment va fer d'un somni realitat, no? I és un somni no petitet, no? És un somni gros i complicat i complexa, i ha acabat sent una realitat que perdura i dura en el temps, i que a més em fa molta il·lusió presentar-te-la perquè, bueno, per diversos motius. Primer perquè en soc sòcia, després perquè també vaig tenir l'oportunitat de poder conèixer la tasca que fan a l'Índia, i estan ubicats, bueno, treballen des d'aquí a Barcelona, però fan acció social molt a la Índia, i no només a la Índia, sinó que també al Nepal i a Bangladesh. I també em fa molta il·lusió perquè jo, quan era estudiant i estudiava comunicació, me'n recordo que era com una llegenda que tres cursos més endavant hi havia un periodista que s'havia tornat boig i havia fet una ONG a la Índia, no? I jo vaig pensar, hòstia, és que me'n recordo com que compartíem universitat, pensava, hola, que fort, no? Com la llegenda, no? I mira, al final, bueno, és una inspiració completament, i l'entitat que porto es diu Sonrises de Bombay. Fan una feinada en barris que tenen, bueno, una mancança econòmica molt important, que són molt empobrits, a Bombay, a l'Índia, que són barris que s'anomenen slums, però també treballen al Nepal, també treballen al Bangladesh, i bàsicament treballen en diferents eixos. Un és el tràfic de dones, l'altre seria acompanyar de la mà a preescolars perquè agafin ja l'embranzir d'un entorn de protecció, i a més en l'educació, i moltes accions més que m'agradaria molt avui que el Jaume Sant Llorente, que va ser el fundador i és el director actual de Sonrises de Bombay, doncs ens ho pugui explicar.
Doncs benvingut a Nits de Ràdio, molt bona nit.
Hola, molt bona nit. Escolta, jo això de la llegenda no ho sabia.
Sí, per mi ho va ser. Ho va ser molt.
Mira, pots ficar la porta d'entrada de jo, soy leyenda.
Exacte, em faré una samarreta, sí. No? Samarreta, em faré una.
Sí, una inspiració total, Jaume, jo me'n recordo que era, ostres, si ell ho ha pogut fer, jo perquè, no?, com... Que fort, que ha tingut ell, no? Llavors, com, bueno, era una inspiració molt bona, la veritat.
Moltes gràcies.
I, doncs, bona, mireu, i estàs a Bombay, estàs a Barcelona, on estàs, Jaume?
Doncs ara mateix estic a Madrid, o sigui, ni en un lloc ni en un altre. Però que amb prou feines a vegades no ho sé ni jo, on em llevo i on soc, la veritat, perquè a més, aquest darrer any, amb tot el tema d'Ucrània, que també hem treballat, amb tema d'Ucraïna, també hem fet coses... Doncs ha estat ha estat de molts viatges i literalment, a vegades, de debò, de llevar-me i no saber on era i on em llevava, no? Però,
però bé... Això necessita, no? Una mica?
Sí, sí, sí. La veritat, vull dir, mentre puguem ser útils i mentre puguem doncs, aportar, no?, un món amb més llibertat, i jo crec que és el que comentaves abans, dels somnis, no? Jo crec que si els somnis, aquests somnis que un té, no?, o els objectius que pot tenir vitals, o... Sí, digue-li somnis, que és bonic, que són somnis, si sempre directe o indirectament beneficien altres persones, no moren i neixen amb un mateix, el vent sempre ho farà al teu favor, sempre. Jo això ho tinc demostradíssim.
Molt bé. I, Jaume, que en aquest honor de que ens tinguis aquí, una miqueta per ubicar els nostres oients en l'entorn social on vosaltres treballeu, ara has esmentat Ucraïna, també vau ser a primera línia a la pandèmia a Bombai, on feu feina. Ubica'ns una mica en aquest entorn de la Índia, que és un país massiu, extens, gran, en concret la ciutat de Bombai, que és on vau néixer, diguéssim. Què hi ha? Com són aquests suburbis? Què ens hi trobem? Què és el que hi passa? No? Com és que esteu allà fent feina, no?, en tot el camp, amb totes aquestes famílies, amb totes aquestes dones? Una miqueta per ubicar-nos.
Sí, sí, doncs mira, a més, com va sorgir tot, ja ho he pres a dir després de tants anys, 18 anys ja, amb una frase, al principi quasi, doncs mira, va començar perquè la realitat a Bombai, que jo vaig visitar amb un viatge de turisme, jo vaig fer periodisme, com bé saps i com heu dit, i estava treballant en una revista de comerç exterior, però vaig fer un viatge a l'Índia de turisme i vaig conèixer un orfenat amb 40 nens on venien d'unes situacions terribles. I aquí és on anem a la situació que hi ha habitualment a les zones de barraques de Bombai per un menor d'edat generalment, no? Una opció és recollir escombraries per revendre-les a les seves famílies, per revendre a les empreses de reciclatge. L'altra és la prostitució, malauradament, amb edats de 3, 4 i 5 anys. I l'altra és dependre d'unes màfies que en molts casos els hi arriben a amputar les extremitats perquè donin més pena a l'hora de pidolar, no?
Quin horror, quin horror.
Quin horror, eh?
A partir d'allà, doncs, ja em vaig quedar a l'Índia, vaig crear l'organització, vam anar creixent, mica en mica, i al final, doncs, ens hem anat centrant moltíssim en la lluita contra el tràfic humà, contra el tràfic de persones, sobretot en la vessant d'explotació sexual, però també hi ha moltes altres maneres d'explotar, no? Mira, ara fa poc, fa 2 dies, precisament, jo crec, fa, no, potser una mica més, potser fa una setmana ja ben bé, es va fer una operació gegant a Catalunya de màfies que obligaven a moltes persones a pidolar diners. Vull dir, jo a vegades imagina't, explico coses d'amputacions i en converses que estem tenint en els darrers mesos en cossos policials estem veient que també passa a Barcelona.
Sí.
Fins i tot les amputacions, eh? Vull dir, també sí, passa, sí. No? Aleshores, en tots aquests 18 anys hem anat focalitzant molt en el que és la lluita, sobretot, contra el tràfic de persones a nivell doncs, de rescat, rehabilitació, repatriació. I precisament amb aquesta repatriació, amb aquestes operacions, és quan ens vam començar a donar compte que el tràfic de persones és un tema global, malauradament, no? El món s'ha tornat global per lo bo, però també per lo dolent, no? I aquí és quan vam veure doncs, que havíem també de treballar en la prevenció i de treballar en projectes en països propers a la Índia, no? No només a l'Índia, sinó també a Nepal, Bangladesh...
Bangladesh, imagino, clar.
Exacte. Com ha estat el cas d'aquest darrer any, que també hem pogut treballar sobre la prevenció de tràfic humà derivada del conflicte bèl·lic que hi ha hagut i que està ben, malauradament...
Ucrània, no? Que Ucrània també és un altre punt calent i ja no només d'estímul sexual, sinó que també tot el que genera, bueno, els ventres de lloguer, que també és un altre gran tema, no? Que també no deixa de ser una explotació...
També és un altre sí. Tema, però bueno, nosaltres estem més centrats en el tema de l'explotació. Jo crec que el tema de ventres de lloguer ja seria com un altre debat, no? Perquè jo tampoc tinc clara la meva opinió aquí. Vull dir, crec que hi ha de tot. És a dir, hi ha
No? Si és acceptada, no és sí, però fins a on està acceptada, no? Vull
dir que... Sí, exacte, vull dir, no és el mateix matar algú per robar-li el fetge i una donació de fetge o d'un ronyó voluntària, consensuada i lliure, no?
Ah, no, si és lliure, si és consensuada, això...
Exacte, exacte, i aquí és on
no
jo...
No hi ha res a dir, entro, no? Però... Clar. Per no desviar-nos del tema, és veritat que sí. El tràfic de persones que tu coneixes...
És que hi ha tant per arreglar, hi ha tant per arreglar que no acabaríem, per això ja ho
no
veig.
Exacte, no, i a més, clar, hi ha molt debat aquests dies, amb moltes coses, no? Bueno, aquests dies, ja, jo crec que ja fa temps que hi ha debat, moltes coses, de l'abolicionisme, no l'abolicionisme, moltes... Jo sempre dic que Sonrises en Vall lluita contra la retenció il·legal de persones. Punt. Molt bé. No? Sigui pel que sigui. Però, i a partir d'aquí, aleshores, o sigui, el que volem és retornar la llibertat a persones que exerceixen una cosa no lliurement.
Exacte.
Que és molt diferent
exacte.
A vegades
que fem aquest és el punt d'inflexió. No? Molt, molt bona la teva apreciació i molt bon enfoc, perquè aquest és el punt d'inflexió. Tot l'altre són pactes i són acords, però si no ho és, al final té aquest nom, no?, de tràfic de persones i que és molt interessant també que ens ajudés a ubicar-nos, perquè a vegades només hi pensem amb l'explotació sexual, però no. No només, no?
No, i fins i tot, mira, una cosa que tu deies que és normalíssim, que quan has fet la introducció és normalíssim, no? Automàticament dir dones és normal, sí. I evidentment hi ha un tant per cent molt més elevat de dones, evidentment, no? Mm-hmm. Que sempre són la part més vulnerable, malauradament, i hi ha molta feina a fer encara, no? Però malauradament també hi ha molts homes. Mira, una de les coses que ens trobem ara uh-huh. és que, per exemple... Quan una família en una zona rural de l'Índia ven a la seva filla, perquè pot ser una càrrega el tema de tenir una filla nena i perquè no poden a vegades afrontar moltes despeses i malauradament sí. han de vendre una nena, que és terrible i és ferotge i és i a mi em va trencar tots els esquemes de l'amor de mare o de pare universal, no? Que tenim tots. Uh-huh. A mi em van trencar tots els esquemes i a dia d'avui segueixo sense haver-ho recomposat. Vull dir, segueixo sense entendre-ho, sí. No tinc resposta per tot, malauradament. Però últimament el que es fa molt és vendre la nena i vendre el germà o un cosí per entrenar-lo des de nen, quan diem nen és 4 anys, 5 anys, a ser el proxeneta d'aquella nena.
Ostres,
quin horror.
Clar, quan hi ha un rescat, aquella nena doncs, a vegades és molt protegida per moltes entitats, com la nostra, per exemple, però aquell nen, pel fet de ser nen, de no ser nena... queda molt desprotegit i, malauradament, és una víctima també, no? Que ha estat entrenat per ser proxeneta des dels 4 anys, però és una víctima d'aquell sistema...
Totalment, perquè tampoc no ho has escollit, exacte. Sí, sí, exacte. I al final és com treure un rèdit econòmic de... Allò que dèiem, no? Que a vegades, si me'n recordo, converses dels meus avis en plan, oh, que Déu et doni molts fills i moltes mans per cuidar la terra, no sé què, no? Una mica com per crear riquesa, no? A través dels fills, doncs, un altre mitjà... salvant les distàncies, no? Que ara estava fent la reflexió d'aquesta família que treies, no? A l'exemple de la filla i el germà proxeneta, no? És com, mare meva...
Sí.
I tant.
Val, sí. Mira, Jaume, una miqueta també per ubicar la feina que feu també aquí a Sonrises de Bombay, una mica també sí que és veritat que vosaltres treballeu molt amb la incidència amb aquests eixos, no?, del tràfic de persones i també amb un gran aliat que és l'educació, no? M'agradaria una mica que ens poguessis parlar en l'impacte i la incidència d'una tasca que feu, que és moltes escoletes preescolars, no?, en aquests barris més empobrits, amb aquestes situacions malaurades que també ens has explicat ara mateix. Quin impacte tenen aquestes escoletes, aquestes llars d'infants?
Doncs l'educació és bàsica, no? Bàsica. Comptem amb aquestes llars d'infants, amb aquests parvularis, on aquests nens entre, doncs, aproximadament entre 2, 3 i 6 anys, més o menys, que és una edat crucial per evitar, és a dir, tenint aquests nens, que per cert van obrir fa uns dies, vam obrir un altre cop tots els parvularis, en tenim 20 i pico, no només aconseguim donar una educació de per se, no? Una educació que després permeti que entrin al cicle escolar, que comencin doncs, amb els 6 anys a l'escola pública, etc. No només això, sinó que també prevenim Perquè moltes vegades aquests nens o aquestes nenes que estan als parvularis nostres són la tercera generació d'una família de víctimes del tràfic humà.
Uh-huh.
On a vegades ni la mare ni l'àvia, per exemple, són conscients, no? de que estan sent explotades.
Perquè és la seva feina.
Exacte, i fins i tot a vegades hem hagut, com si diguéssim, d'amagar, hem hagut com... Sí, com d'amagar, de no dir, d'alguna manera, que aquell nen estava viu. O sigui, hem hagut de fer veure que aquella nena o aquell nen no estaven en vida o havien marxat a un altre lloc. Imagina't. Per evitar que precisament aquella màfia els explotessin, com estaven fent amb la seva mare i amb la seva àvia, no?
Quina situació, en veritat.
Sí, sí. Unes situacions que són... crues, no? Que moltes vegades aquí no tenim la percepció i que està molt... Per nosaltres està molt bé que feu aquest treball d'incidència, no? O de divulgació, perquè així també prenem consciència d'aquestes realitats que sovint ens queden llunyanes, no? I que dius, no, és que hi són. O sigui, vine amb mi, que hi són, no?
I tant. I jo me'n recordo quan a la pandèmia, no? Aquí tothom era com, estigueu a casa, a escola des de casa... Jo, que vaig viure tota la pandèmia a l'Índia, tota la pandèmia. Jo crec que, de fet, sóc el primer europeu pràcticament amb la Delta, que va tenir la Delta, que no es deia ni Delta aleshores.
Clar.
Es deia la variant Índia. I jo me'n recordo que jo al·lucinava, no? Que pogués ser un drama quedar-se a casa quan jo pensava, tantes famílies de tots els nostres beneficiaris que no tenen ni casa, no tenen ni llum elèctrica. Vam haver de muntar tota una logística perquè tots tinguessin almenys un mòbil i una connectivitat per poder accedir a l'escola aquesta online, no? A distància. Mm-hmm. Terrible. I per prevenir va ser horrorós perquè, clar, estem parlant de barraques que persones que han de compartir cada dia el bany amb milers d'altres persones, d'altres veïns.
Exacte.
El qual era molt difícil contenir allò, no? I malauradament, Com sabeu, vam tenir una segona onada a l'Índia que va ser terrible. Vam estar,
terrible.
Haver d'estar dies i dies.
Tu vas estar a primera línia, també. Uh-huh.
Jo me'n recordo, línia, total, Jaume, sí. Tu i jo vam parlar fa 2 anys, més o menys, que fèiem la brúixola d'estiu. I recordo que una cosa que ens va deixar glaçats, en aquell moment tenia de productor el Jaume, tenia de tècnic el Vicenç, i estàvem tots tres a l'estudi, era mes d'agost, la pandèmia portava 4 mesos, 5 com a molt. I recordo que ens vas explicar que un dels grans problemes que teníeu allà a la Índia era que es va intentar tancar tot, una mica com aquí, però és que la gent llavors es moria de gana.
Sí, sí, sí. Això va ser la primera onada, precisament, que va ser quan no afectava, anava a dir, no ens afectava els indis. Jo a vegades sóc més indi que d'aquí, però anava a dir, els indis no ens afectava el que és la pandèmia en si, la malaltia. Uh-huh. És a dir, el sistema immunitari d'un indi doncs és com molt més fort, no? Per això es va convertir, diguéssim, el virus en la variant Delta, perquè va dir, ui, punyeteros, que no podeu amb mi, doncs jo, saps, em mutaré i em tornaré més perillós. Però aquella primera onada, efectivament, la gent no moria, de fet, el 80% de persones en aquella primera onada, que va ser la tràgica Europa, perquè ens entenguem, no? La d'acabar haver tants morts a les residències a Europa, allà a l'Índia estàvem a nivell sanitari perfecte, perquè el 80% era asimptomàtic totalment. Però el tancament va ser radical del país. Radical! O sigui, jo me'n recordo que a mi, a l'escala on vivia aleshores, en un pis, o sigui, imagina't que jo vivia al pis 9, doncs al pis 5 havia un cas. Ens van precintar amb cinta a la casa a tots. No podíem sortir. L'Ajuntament ens duia el menjar cada dia. O sigui, va ser molt radical. Clar, què va passar? Que la gent es va quedar sense poder menjar. O sigui, la gent es moria, es va començar a morir de gana, perquè van tancar, va ser un tancament molt radical del país. I clar, la gent va perdre la feina.
Ah, exacte, que ser pobre i sobreviure al virus del Covid, i a més en un context com Bombai, doncs no és pas fàcil. Quines accions fèieu allà? Quines accions d'emergència fèieu, Jaume?
Doncs mira, la primera onada, que és la que comentava el David, va ser molt centrada en pal·liar els efectes precisament d'aquesta nova misèria que va sorgir, no?, de la gana, sobretot. Feien molts repartiments d'aliments, sobretot aliments. O sigui, per primera vegada jo, que ja duia uns 17 anys treballant i visquent a l'Índia, era la primera vegada que veia la gent morir de gana. Mm-hmm. És una cosa que a l'Índia jo veia molta, molta pobresa, moltes coses, però gana, 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 tan radical com la vaig viure aquells dies, no. I la segona onada, que va ser aquella bestial on vam arribar a tenir 7.000 morts al dia,
7.000
morts al dia, dia, i 400.000 casos per dia, allò va ser bueno, una cosa bestial, doncs vam fer de tot. I quan dic de tot, vam arribar a estar dies carregant morts, literalment, amb un EPI, carregant morts, per dur-los a camps que vam haver d'habilitar per poder cremar els cadàvers.
Sí, imagina't. Sí, sí, sí. Amb tota aquesta feinada que feu, Jaume, a més, no només esteu ubicats a l'Índia, sinó que també esteu treballant al Nepal, a Bangladesh. Com us podem ajudar? I com podem saber més sobre la tasca que feu? Tu has escrit molts llibres, tots tenen aquesta temàtica comú de donar-nos a conèixer les realitats que passen allà, des de la teva visió, des de la visió narrativa, des de la visió, no?, des de diversos punts de vista. N'estàs preparant algun? Ara em sorgeix així aquesta pregunta.
Aquesta és la pregunta. I la pregunta de molts editors, també. I mira, la resposta és la mateixa. És que no tinc temps, de debò que no tinc temps. Sí. Perquè, mira, una cosa que he pres, i això no et pensis, tinc 45 anys i no et pensis que ho he pres fa tants anys, ho he pres bastant recentment, Jo crec que a partir dels 40 m'ha anat canviant això. Que potser fa uns anys t'hagués dit, sí que tinc temps i sí que ho intentaré, però ara mateix he arribat a un punt a la vida on el temps que em sobra, que no és tant, el dedico a mi i a cuidar-me jo. I punt, perquè he entès que també és part d'una vida equilibrada. Jo he estat molts anys on a mi em feia riure algú que em digués treballo 8 hores al dia, jo deia. Quina misèria, jo treballo el doble, literalment. Literalment, de dilluns a diumenge. Això ha estat molts anys, molts anys, molts anys. Ara ja no.
Moltes gens ases també s'ha de cuidar un mateix, no?
Exacte, s'ha de cuidar un mateix. S'ha
de trobar aquest balanç màgic, no? De trobar un espai per, bueno, per, també per autocuidar-ho, no? També fer saber als oients que el Jaume té molts i molts llibres escrits que són molt i molt interessants, des de la seva primera experiència, passant per la trata de blanques, passant, no?, per la immensitat de persones i de vivències que ha viscut ell a l'Índia i que les transforma de manera narrativa i que són preciosos. Segurament d'aquí a poc n'hi haurà un d'Ucrània, no ho sé, això, i ho intueixo.
No, no et pensis, de debò que no, de debò que no.
Home, home. Ok. Llavors, a partir d'aquí, com us podríem ajudar? Jo, recentment, fa molt poquet, he rebut com un esdeveniment vostre que fareu entorn del ioga. Sou molt coneguts també per posar en valor, doncs, tota aquesta feina d'activisme ciutadà, per dir-ho d'alguna manera, d'incidència ciutadana, i també per recaptar fons. Ens podries explicar alguna coseta així dels esdeveniments en què nosaltres podem participar?
Oh, i tant, perquè tant de bo en recaptéssim més, tant de bo. Doncs mira, és tan fàcil com, per començar, a seguir-nos a les xarxes socials. Vull dir, es trobaran a Instagram, a Facebook, Sonrises de Bombay. La web també poden tenir informació de tots els events que estem muntant. Per exemple, ara hi haurà sessions de ioga, aprofitant que el Dia Internacional del Ioga, sessions de ioga online, solidàries, on es pot pagar una entrada i tot va directament als projectes contra el tràfic humà a diversos llocs del
online,
món.
Online, a quina web, Jaume?
sonrisesdebombay.org.
Bombay amb Y.
Sí, sonrisesdebombay.org.
Sonrisesdebombay.org.
Sí. Or,
i allà, exacte. El hashtag tot rompe con la trata.
Exacte. I allà fins i tot trobaran la tenda online on poden fins i tot comprar algun dels llibres que comentaves ara fa un moment. Sobretot, bueno, jo igual recomano, jo segueixo recomanant sempre tots estan bé, no? Que està malament que ho digui jo, però jo recomano el primer, que és Sonrises de Bombay. Sí. Sonrises de Bombay i el viatge canvia el destí.
Són tots molt macos, també, vull dir que...
Gràcies. Però jo crec que sí.
És un projecte topada, no? aquesta topada, aquesta trobada amb tota la peripècia d'haver de, no? de voler contribuir a millorar una Índia. No?
Exactament.
El que vas viure. Què així més? Com poden les empreses des d'aquí també col·laborar amb vosaltres o persones voluntàries que us vulguin donar un cop de mà amb aquesta meravellosa tasca que feu?
Home, sobretot les empreses. A vegades en moltes empreses fem accions comuns, no? I per pal·liar determinats problemes i tenim fins i tot una persona que s'encarrega de fer aquesta relació amb les empreses, no? I també necessitem moltes vegades voluntaris. Nosaltres som més de comptar voluntaris indis a l'Índia, de Bangladesh a Bangladesh,
sí, interessant.
De cada lloc, no? Perquè jo sempre ho dic, tu montes una vena a Barcelona, no t'aniries a Noruega a buscar un voluntari, no?
Són voluntaris de quilòmetre zero, una mica.
Exacte.
Molt bé, em sembla bé.
Sí, així és, així és. Però que hi ha molta feina també aquí. Moltes vegades necessitem dissenyadors gràfics, necessitem editors per un vídeo, per exemple, no? Per un vídeo per un event. Ostres, això ens ajuda també a tenir aquests voluntaris perquè fa que no gastem en fer tot aquest material.
Totes les accions que fan i també aquesta importància, no? de la localització, no? en quant a ajudar, perquè és un motor. És un motor, també permet que la gent es conegui, que la gent prengui iniciativa i que tiri endavant, que al final és el més important de tot. Així que, Jaume, gràcies per haver passat per Nits de Ràdio i t'animem a seguir amb aquesta empenta. I escriu quan vulguis, quan vulguis escriure un llibre, doncs et prens el temps i ho fas, però si no, a seguir vivint, que és important.
Exacte, viure és bàsic i regalar-se un mateix temps és bàsic per regalar els altres.
Absolutament. Doncs, Jaume, moltes gràcies i fins la propera.
A vosaltres, gràcies.
Doncs Rosa, que vagi tot d'allò més bé, estem en contacte, a passar l'estiu de la millor manera possible i sempre contem amb tu, que és un plaer escoltar-te. Fins la propera.
Moltes gràcies i recordeu que el Dia Internacional de Ioga, doncs ens podem connectar, somrises de Mumbai.org,
Perfecte.
Fer ioga solidari. Molt. Que passeu un molt bon estiu, bonics.
Igualment.
Adéu.